La reunió s'ha fet de manera respectuosa i hem dit quins són els nostres límits. I el nostre interès és trobar el camí correcte.
It is, of course, very emotional.
Evidentment, és molt emocional per a tots nosaltres, particularment per a la gent que viu a Groenlàndia. Dinamarca i Groenlàndia estan integrades, i això és així des de fa segles. I volem treballar amb els Estats Units, però en una cooperació respectuosa.
A respectful kind of cooperation.
Groenlàndia i Dinamarca constaten a Washington la determinació de Trump de conquerir l'illa àrtica després de la reunió d'avui, que ha durat només 50 minuts. A la roda de premsa posterior han mesurat molt les paraules que utilitzaven i han anunciat la creació d'un grup de treball amb els Estats Units per continuar parlant-ne. Han de veure, diuen, com integren les preocupacions nord-americanes mentre mantenen la integritat de Groenlàndia. Alguns països europeus, mentrestant, preparen una missió de moment exploratòria.
Catalunya nit.
Que cadascú faci el que vulgui.
Aquí no s'obliga a nadie. El que quiera continuar con un modelo previo porque entiende que le va mejor o porque le funciona mejor, no hay ningún problema.
És la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a la sortida de la reunió amb els consellers d'Economia de les comunitats autònomes. Davant el rebuig del Partit Popular a la proposta de finançament que el govern ha pactat amb Esquerra, fa un cop d'efecte i dona llibertat a les comunitats perquè es mantinguin amb el sistema actual, encara que els doni menys recursos.
Les advocades que defensen les denunciants de Julio Iglesias asseguren que altres dones ja s'han posat en contacte amb elles per denunciar agressions similars per part del cantant, tot plegat mentre el govern espanyol es planteja si li retira la medalla d'or al mèrit de les belles arts. Judit Colell, cineasta i col·laboradora del Catalunya Nit, avui posarà la seva mirada en la lògica cultural que diu ha permès que grans homes d'èxit i poder hagin pogut actuar tants anys impunament.
I a les 11 farem memòria. Memòria a curt termini, però les notícies van tan ràpid que de vegades ens n'oblidem. Fa un mes del desallotjament multitudinari de l'edifici ocupat per 400 persones a Badalona. Però encara avui, aquesta nit, una cinquantena de persones dormirà sota el pont de la C31 que passa per la ciutat. En parlarem amb Carles Segués, portaveu de l'entitat Badalona Acull.
I l'última paraula del dia avui la tindrà un dels nostres grans divulgadors d'òpera.
El divendres 6 de febrer, aquesta sala acollirà Maria Callas.
De fet, ja el tenim aquí i ens acompanya, i al final del programa li preguntarem què ha après durant el programa d'avui. Si mai heu pensat que l'òpera no està a l'abast de tothom, quedeu-vos, perquè amb ell també aprendrem moltes coses.
Ara no, perquè estigui aquí, només posarem òpera. Hi haurà una mica de tot.
Romper un silencio si no tiene perdón.
Per exemple, els Standstill, la banda d'Enric Montefusco, que ha tornat als escenaris per commemorar el 20è aniversari del seu celebrat disc Viva la Guerra, que els va fer destacar en l'escena musical com un dels referents més interessants.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
A Aquesta tarda, aquest vespre, era molt important per saber en quina situació quedava el futur de Groenlàndia i podem dir que segueix sent preocupant. El ministre danès d'Exteriors ha advertit que mantenen un desacord fonamental amb els Estats Units després de la reunió que han mantingut aquest vespre a Washington amb el seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, i el vicepresident J. Devans. Oriol Serra, Washington, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Lars Rasmussen alerta que les posicions estan força allunyades.
Sí, ho han deixat clar tant el ministre d'Exteriors, és a dir, Rasmussen, com també l'homòloga de Groenlàndia. El missatge és ben clar. Groenlàndia no es pot comprar i intentar prendre-la per la força seria inacceptable. Han afegit que cal respectar la sobirania de Dinamarca i el dret a l'autodeterminació de Groenlàndia. Escolta'm, Rasmussen.
El Regne de Dinamarca continua pensant que la seguretat de Groenlàndia a llarg termini pot ser garantida en l'actual marc. Són totalment inacceptables per a nosaltres idees que no respectin la integritat territorial de Dinamarca i el dret a l'autodeterminació del poble groenlandès.
Els danesos han demanat respecte, per exemple, que es deixin de fer amenaces cada dia en referència a les piulades de Trump. Vivian Motzfeldt és la ministra d'Exteriors de Groenlàndia.
La reunió s'ha fet de manera respectuosa i hem dit quins són els nostres límits. I el nostre interès és trobar el camí correcte.
La diplomàcia danesa ha recordat que han evitat les inversions xineses en infraestructures de Groenlàndia. També han reconegut la presència d'embarcacions militars xineses a la zona, però no s'han estat de recordar que els Estats Units havien tingut fins a 10.000 soldats a Groenlàndia durant la Guerra Freda i que ara només n'hi tenen 200. En aquest sentit, han apuntat que els Estats Units poden ampliar la seva presència militar en tot moment, això sí, sempre sota el marc de l'OTAN.
Doncs hem escoltat les autoritats de Groenlàndia i de Dinamarca. No sé si hi ha hagut ja reacció americana.
A veure, hem sentit a Donald Trump. No sé si podem parlar ben bé de reacció, perquè el que, de fet, ha reconegut que encara l'havien d'informar sobre la reunió. Trump, que estava envoltat en aquell moment al despatx oval de productors del sector làctic, ha insistit que Dinamarca és una qüestió de seguretat nacional pels Estats Units.
Necessitem Groenlàndia per la nostra seguretat nacional. Veurem què passa. Informaran sobre la reunió després d'aquest acte. Tenim una bona relació amb Dinamarca, com sabeu, però si no hi anem, Rússia o la Xina hi arribaran. I Dinamarca no hi pot fer res. Ens en podem ocupar.
Evidentment, una vegada més, marca de la casa, Donald Trump no s'ha estat de fer brometa sobre els trineus, en aquest cas, els trineus amb gossos de l'exèrcit danès a Groenlàndia, explicant que li han dit que reforçaran la defensa posant més trineus.
Doncs no crec que els danesos els hi facin gràcia bromes com aquestes, ni la situació actual tampoc. Moltíssimes gràcies, Oriol Serra, en directe des de Washington. Una abraçada.
Adéu, bona nit.
De fet, concretament, justament abans de reunir-se amb els Estats Units, Dinamarca havia anunciat que augmentaria la presència militar a Groenlàndia per reforçar la seguretat a l'Àrtic, però que ho faria amb soldats i mitjans aeris i navals, eh? Ho dic per això dels trineus, no?, que deia ara Donald Trump. Doncs bé, diuen que, de fet, és per habituar els efectius al terreny. Diversos països europeus s'han anat sumant a aquesta operació. Són Alemanya, França, Suècia i Noruega, que ja han confirmat que també enviaran alguns efectius de l'exèrcit a l'illa, tot plegat amb la complicitat de l'OTAN. Segons han explicat a Catalunya Ràdio fonts del Ministeri d'Exteriors espanyol, és probable que la participació d'Espanya a la missió es tracti en la compareixença del ministre del RAM, José Luis Álvarez, al Congrés, prevista per demà dijous. Tots aquests moviments, la reunió i també la mobilització de les tropes es viuen amb moltíssima expectació a Groenlàndia, que estan atents a qualsevol moviment. A l'illa hi tenim la nostra corresponsal, Marta Aviana, amb l'assistència tècnica de Josep Forns. Marta, bona nit.
Què tal? Molt bona nit a tothom.
Com estan vivint els groenlandesos estar sota l'ull de l'huracà, molt específicament sota l'ull de Donald Trump?
Doncs aquí s'ha seguit amb moltíssima expectació, ara ho dèieu, s'ha seguit per televisió, ho hem pogut comprovar en diversos bars i cafeteries d'aquí, de la capital de Nuuk. Tothom estava bastant d'acord amb el fet que tots dos ministres d'exteriors compareixessin junts, és el cas d'aquesta senyora que ens explicava això.
Crec que és positiu veure que els ministres d'exteriors estan units i intenten presentar Dinamarca i Groenlàndia com una sola unitat, sortint junts. Penso que això és una cosa positiva.
Realment, molta gent ha seguit aquesta compareixença. És veritat que per horaris doncs molta gent també està bé treballant, però alguns els hem vist fins i tot amb el mòbil a la mà seguint aquesta roda de premsa. També hem preguntat a la gent què en pensen sobre la possibilitat doncs que vinguin més tropes aquí a la capital, a Nuuk, i ens deien això.
I'm not against it.
No hi estic en contra. Acceptarem el que vingui els pròxims dies. Hem crescut amb bases militars dels Estats Units a Groenlàndia i per a nosaltres ha estat una cosa normal.
Bases in Greenland and it has been normal for us.
Sobre Donald Trump, vosaltres mateixos ho dèieu, han estat a l'ull de l'huracà, seguiran sent-hi en els propers dies, i hi ha hagut un noi que s'ha mostrat contundent amb aquestes paraules.
But this gentleman,
el que aquest senyor vol fer ara mateix és fer-se un nom als llibres d'història.
Danis, estan usando Groenlandia para hacerlo.
Més clar impossible.
Sí, sí, i tant, se li ha entès. Ara veiem com els ciutadans corrents, per tant, Marta, estan pendents de tot el que passa. Tu has pogut parlar amb un dels seus representants, amb l'alcaldessa de Nuuk. Què t'ha explicat? Què en pensa de tot plegat?
Doncs mireu, nosaltres us hem d'explicar també que anàvem caminant avui pel centre de la ciutat. Hem arribat fins a primer al Parlament i després a l'Ajuntament. Hem entrat a fer peticions, a veure si podíem fer alguna entrevista. Primer al Parlament ens han dit que no, llavors hem anat a l'Ajuntament i allà mateix a les portes hi havia l'alcaldessa, vull dir que ens l'hem trobat pràcticament per casualitat. Realment això és un poble molt, molt, molt petit. Hem parlat amb ella, ella és la Barak Olsen. Avui estava especialment expectant i emocionada per aquesta reunió prevista avui a Washington. També ens hem fixat que tot l'Ajuntament hi havia tot d'enganxines amb banderes de Groenlàndia. L'hem preguntat quin significat i què importava, per què importava tant la bandera de Groenlàndia, i ens deia això.
We need to feel...
Hem d'estar més units. Estem molt orgullosos de la nostra bandera. És el que ens uneix. Per això vaig sentir que avui era el moment d'hissar encara més banderes. I després vaig dir a tots els treballadors del municipi que, si volien, també podien posar banderes a les seves finestres.
Realment la imatge era bastant impactant perquè ja us dic, a totes les finestres doncs hi havia aquestes petites banderes. Hem preguntat també a l'alcaldessa, la Barak Olsen, sobre el passat de colonial de Dinamarca, com viuen els groenlandesos, quin impacte ha tingut sobretot en ells, i això és el que ens deia.
Molta gent parla de la frustració dels groenlandesos amb Dinamarca. No és res de nou, la tenim des de fa molts i molts anys, però amb aquest interès internacional per Groenlàndia que hi ha ara, finalment hi ha algú que vol escoltar quins sentiments tenim envers Dinamarca. Per tant, no és nou. Simplement ara en parlem de manera més oberta.
Ho hem pogut comprovar aquests dies, cada vegada se'n parla més i reiteren aquesta idea que no volen ser en cap caps dels Estats Units, i l'alcaldessa també ens apuntava que sí, que ells el que volen en un futur és ser independents, però de moment, com a mínim, el que no volen fer és separar-se de Dinamarca.
Doncs bons testimonis que aquest equip de Catalunya Ràdio ha pogut recollir sobre el terreny a Nuuk, a Groenlàndia. Marta Viana i Josep Forns, gràcies a tots dos. Bona nit.
Adéu, molt bona nit.
Doncs un minut i arribarem a un quart d'onze de la nit i volem continuar ampliant aquesta qüestió. Ara en Francesc Bailón, que és antropòleg, expert en la cultura inuit de les comunitats que habiten, per tant, a Groenlàndia, i viatja sovint des de fa 25 anys i fins i tot hi té familiars. Francesc Bailón, bona nit.
Bona nit, què tal?
Bé, contents de tenir-te aquí. D'entrada, tu que hi parles sovint, com ho està vivint la població local? No sé si temen realment que els Estats Units els pugui acabar ocupant per la força.
A veure, jo, pel que jo he parlat amb els meus familiars i els meus amics allà, ells estan tranquils, però el fet que estiguis tranquil no significa que no estiguis preocupat. Òbviament, el tema de Venezuela, doncs, els ha, d'una manera o altra, preocupat encara més per el que pot suposar cap a ells, però ells estan tranquils perquè, d'una manera o altra, saben que si als Estats Units ja no és el tema de comprar, perquè Groenlàndia mai ha estat en venda i mai estarà en venda, però és el tema d'invair aquest país, doncs ells d'una manera o altra saben que tenen la protecció de la OTAN, perquè ells formen part de la OTAN pel tema de Dinamarca, que tenen també el recolzament de la Unió Europea i, òbviament, també de Dinamarca, malgrat els problemes relacionats amb el tema de la colonització que han tingut amb aquest país. Per tant, en aquest sentit, estan tranquils, però, òbviament, sí que és cert que hi ha certa preocupació perquè pensen que aquest home doncs, és possible de fer qualsevol cosa.
Clar, com de complicada s'està tornant la situació amb Donald Trump, perquè fins ara, això que ara mateix comentaves de l'OTAN era una garantia molt forta, però és que ara l'OTAN sabem que qui té més pes també són els propis Estats Units, no? Per tant, aquí s'està complicant molt tota la situació. Creus que Trump els pot temptar d'alguna manera? Ja has dit que no està en venda, però no sé si els pot arribar oferint coses que hi hagi gent que es plantegi, home, doncs per què no?
A veure, sobretot hem de tenir en compte dues coses. La primera és que Groenlàndia no ha tingut mai cap conflicte bèl·lic. Mai. Llavors, per tant, si no ha tingut mai cap conflicte bèl·lic, aquesta situació que és nova per ells, doncs, clar, ells l'han d'assumir i l'han de veure i, en certa manera, també per això estan molt preocupats, perquè no estan acostumats a viure aquest tipus de situacions. En segon lloc, Groenlàndia ja en el seu moment, i és una cosa que porta lluitant des de 1860, és a dir, anem gairebé cap als 200 anys, van crear el sentiment calalec, el sentiment de pertànyer a una terra, a un país, i de tenir una gent unida, que són els groenlandesos. Llavors, els groenlandesos porten, des de fa molts anys, intentant aconseguir aquesta independència, però, a més d'una forma democràtica i d'una forma pausada. El 1979 van ser una autonomia, el 2009 es van convertir en autogovern i l'any passat, precisament poc temps després que Trump digués que volia comprar o invair Groenlàndia, els groenlandesos van fer unes eleccions, amb referèndum podríem dir, i va sortir que el 91,6% volia la independència. Per tant, què és el que volen els groenlandesos? Independitzar-se. Ni pertànyer a Dinamarca, ni a la Unió Europea, ni als Estats Units. Però, òbviament, el que veuen amb millors ulls, i sobretot al darrere de les amenaces de Trump, és que volen estar més al costat de la Unió Europea i de Dinamarca que no pas de Trump, però sobretot és perquè ells no estan acostumats a aquest tipus de situacions bèl·liques.
Això que ens expliques diries que és uniforme, és a dir, que està, hi ha una unitat forta al voltant d'això o hi ha faccions, hi ha divisió interna, discussió?
No, és a dir, a veure, els groenlandesos ja en el 2008, quan van fer unes eleccions amb un referèndum pel mig on deien què voleu ser, un autogovern i obrir les portes de la vostra independència, en aquell moment ja va sortir que gairebé el 76% de la població va votar a favor de l'autogovern i de la independència. I ara, en el 2025, ho van refermar, però a més amb una amb una majoria més encara absoluta, amb un 91,6%. Els holandesos porten molt de temps lluitant per això. Llavors, ells... estem parlant d'un poble indígena, estem parlant del primer poble indígena i jo diria que país a la història de la humanitat en haver eliminat l'analfabetisme. Els inuit groenlandesos saben llegir i escriure des de fa gairebé 200 anys. Llavors, és gent que és molt educada, és gent que té molts coneixements, és gent que sap per... diguéssim, com s'han de tractar les coses, però, òbviament, aquesta situació per ells és nova, perquè mai s'han trobat enmig d'un conflicte. Però, òbviament, els inuit groenlandesos estan molt units i tenen molt clar les seves idees, quin ha de ser el seu present i quin ha de ser el seu futur. I, de fet, la prova és que ells ja tenen redactada la Constitució per convertir-se en un país independent.
Fins a quin punt, Francesc, és estratègica a Groenlàndia? Per què hi té tant interès, creus, Donald Trump? És pel que hi ha dintre l'illa? És perquè és un lloc de pas? Quins serien els arguments?
A veure, això és una opinió meva personal, basada en la història, basat en el que jo conec de Groenlàndia i basat també en el que jo he parlat amb la gent de Groenlàndia. És a dir, el que ha fet Trump és una cortina de fum. Dir que és un tema de seguretat nacional, un tema d'explotació de recursos naturals, un tema geopolític, però darrere d'això, la gran realitat és Pitufik. Pitufik és la base militar que té els Estats Units al nord de Groenlàndia. És la segona base militar que està més a prop del pol nord del món. I és un lloc estratègic per controlar la Xina i per controlar a Rússia. Llavors, què passa? Que el 1953 aquesta base es va crear amb un acord entre Dinamarca i Estats Units. Però què succeeix? Que en el moment en què Groenlàndia sigui independent, aquest acord ja no és vinculant i, per tant, Estats Units haurà de negociar amb Groenlàndia per no perdre aquesta base aèria. Perquè, a més, han hagut molts conflictes de diferents temes, tema territorial, tema que va caure un avió el 21 de gener de 1968 amb quatre bombes d'hidrogen que no van esclatar de miracle, i sempre ha guanyat Groenlàndia en aquests judicis. I sempre l'ha tocat pagar als Estats Units. Llavors, què passa? Que el temor que té Trump és que si Groenlàndia és independent, Pitufik passi a mans groenlandeses i llavors Trump hagi de negociar amb Groenlàndia. I això és el que no vol, perquè d'una manera o altra, ell aquí, si ell accepta negociar, està mostrant debilitat davant del seu poble i a nivell també internacional. I jo crec que realment la clau és Pitufik. Si ara surt Groenlàndia i surt Dinamarca i diuen, escolta, que no et preocupis, que si Groenlàndia és independent, vosaltres podeu continuar mantenint la base militar. Pues jo crec que, en aquest cas, en certa manera, als Estats Units, jo penso que acceptaria. Però és que no passarà això, perquè el fet de crear aquesta base militar va significar l'expulsar, l'expoliar el territori d'una part dels Inuit i que tinguessin que desplaçar-se a altres indrets de Groenlàndia.
Doncs déu-n'hi-do, la situació que s'ha generat. No sé si tens previst anar-hi aviat, Francesc, cap allà.
Sí, tenim previst anar aquest estiu, perquè com a mínim jo vaig una o dues o tres vegades a l'any. Aquest any ja celebro el meu 25è aniversari a la illa i, òbviament, sempre estic en contacte amb tota la gent d'allà per veure com estan amb aquesta situació. Però sí que és cert que, clar, veurem a veure què és el que passa. Jo sóc una persona que confia molt en el criteri i en el seny de la gent, i tenint en compte que Groenlàndia mai ha tingut un conflicte bèl·lic, sabent com és, són ells i com és el país, és que en aquests moments no em puc imaginar una altra situació o panorama que pugui canviar. Jo penso que al final tot acabarà per arreglar-se d'una manera o una altra. Almenys és la meva esperança, no?
Doncs no descartis trucada nostra quan hi siguis. Bona nit i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, i si em permeteu, m'acomiado en groenlandès, amb honor a aquest poble que tant estimo. Kuyanarsuak, que vol dir moltes gràcies, i takus, fins la propera.
Fins la propera.
5 minuts i mig arribarem ja a 11:15. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada passarem per explicar l'última hora de les protestes a Irán i també us explicarem de què va això.
Las comunidades autónomas van a poder optar por no aplicar el modelo. Por tanto, aquí no se obliga a nadie. El que quiera continuar con un modelo previo porque entiende que le va mejor o porque le funciona mejor, no hay ningún problema.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El nou model de finançament autonòmic ha començat a caminar. Serà gaire llarg el camí? Junts es mantindran el seu rebuig?
Instem a Oriol Junqueras a defensar davant de Pedro Sánchez el concert econòmic català pel qual Esquerra va investir Salvador Illa. Tot el que sigui menys que això seria un engany.
Hi haurà trobada entre Junqueras i Puigdemont?
Li he demanat que em dongui cita per anar-lo a veure, sí, sí. Li he dit que esculli el dia.
Aquest dijous, el secretari general de Junts, Jordi Turull, respon a les preguntes al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Espanya, Itàlia i altres països demanen als seus ciutadans que marxin de l'Iran per la situació d'inestabilitat que viuen al país i, de fet, tota la regió. Els Estats Units ha demanat també, a part del personal a les seves bases militars del Pròxim Orient, que marxin arran de les amenaces de Teheran de prendre represàlies si Washington decideix atacar el règim dels ayatolars per aquestes protestes contra el govern. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Tot i això, Donald Trump acaba de treure tensió a la situació ara fa uns instants, oi?
Sí, podríem interpretar-ho així. El president dels Estats Units assegura que les autoritats iranianes li han assegurat, li han garantit que s'han acabat els assassinats, diu, i que, a més, no tenen intenció de fer execucions de manifestants com havien anunciat anteriorment.
Ens han dit que els assassinats s'han aturat a l'Iran i que no hi ha plans per cap execució. M'ho ha dit una autoritat del país. Si torna a passar, no ens agradarà gens.
Com sempre, el mandatari de la Casa Blanca afegeix aquesta expressió de veure què passa, perquè no sembla que estigui molt segur del que li estan comunicant. Ahir, recordem, havia amenaçat de conseqüències greus si hi havia execucions públiques.
El cas és que això no ha passat, si més no sembla, segons s'hagi pogut confirmar, però sí que la situació continua sent molt greu al país.
Sí, perquè ahir parlàvem, recordeu, de 2.000, més de 2.000 morts, segons algunes organitzacions de defensa dels drets humans i també una font oficial del règim que havia obtingut l'agència Reuters. Avui parlem de 3.428 persones confirmades mortes per una altra ONG que es diu Iran Human Rights i que multiplica, de fet, per 4 el balanç anterior que havia donat. Aquesta organització havia dit que hi havia 700 morts fa dos dies i ara 3.400. De manera que la situació efectivament és greu i ja veurem si aquestes assassinats que diu el president Trump s'han acabat o no s'han acabat. A banda de les crides d'Espanya i Itàlia perquè els seus ciutadans surtin de l'Iran el més aviat possible, un altre element que evidencia l'augment de la tensió a la regió és el fet que Aràbia Saudita ha assegurat a Teheran que no permetrà l'ús del seu territori perquè els avions nord-americans hi passin, sobrevolin o aterrin, agafin combustible per atacar el seu país.
Gràcies, Ignasi. Doncs les organitzacions humanitàries i ONGs iranianes a l'exterior denuncien les dificultats que tenen per aconseguir informació sobre els morts i els detinguts a l'Iran en la repressió de les protestes contra el règim. El portaveu de l'organització kurda Hengau, Gordiaen Germayi, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio que el tall d'internet que ha imposat el règim dels ayatolars fa que a les famílies els costi localitzar els seus familiars desapareguts i verificar les víctimes.
Han matat molta gent i ara mateix les famílies busquen familiars i amics. Hi ha molts kurds entre aquests morts. La nostra organització n'ha verificat alguns, però encara estem investigant, perquè és realment complicat.
I avui la crònica internacional encara ens porta a un altre escenari. Hem de parlar de Gaza, perquè els Estats Units han anunciat el llançament de la segona fase del pla de Donald Trump al territori. L'enviat especial del president nord-americà, Steve Witkoff, ho ha avançat al seu compte de la xarxa X. És la nova fase que inclou l'establiment d'un govern de transició a la franja, integrat per tecnòcrates palestins, i que incorpora també el desarmament de Hamas. Jerusalem, Jordi Brascó.
Amb un retard considerable respecte de les previsions inicials, finalment el pla de Trump avança a la segona fase i ho fa perquè així ho han decidit els Estats Units. Israel assegurava que no tancaria la primera fase fins que rebés les despulles de l'últim hostatge mort a Gaza, però l'administració Trump ha tirat pel dret i a Netanyahu només li ha quedat prometre a la família de l'hostatge que no se n'oblidaran. Retornar aquestes restes és un dels deures de Hamas, d'aquí també s'espera l'entrega de les armes en aquesta segona fase. Ho ha recordat Steve Witkoff, l'encarregat d'anunciar la notícia, que ha afegit que si els islamistes no compleixen, les conseqüències seran textualment serioses. Un altre element clau d'aquesta segona fase és l'establiment d'una administració tecnòcrata palestina que supervisi la transició a Gaza. Els membres que la formaran ja han estat acceptats per totes les parts implicades. I de la retirada progressiva de les tropes israelianes, recollida també en el pla de Trump, Witkoff no n'ha dit res. Recordem que Israel controla actualment més de la meitat de la superfície de la franja.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
El govern espanyol apuja el to contra el Partit Popular pel nou sistema de finançament. La vicepresidenta María Jesús Montero acusa els populars de mentir, de no fer cap proposta alternativa i els desafia a quedar-se amb el model actual, que els dona menys recursos si no els convenç el nou. És el resultat del primer cara a cara entre el govern espanyol i les autonomies en el Consell de Política Fiscal i Financera. Dani Sáenz de Aja, des de Madrid, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Dani, el govern espanyol i Catalunya s'han quedat sols defensant el nou model, eh?
El PP ha volgut mostrar la unitat dels seus consellers en contra del nou model i un per un han desfilat davant dels micròfons per queixar-se que només beneficia a Catalunya.
No lo vamos a aceptar. Vamos a utilizar todos los recursos legales que tengamos.
Un modelo que nace viciado.
Champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas, al resto de los españoles, el menú del día.
Però la ministra d'Hisenda busca esquerdar el bloc del PP i aconseguir que alguns governs s'obren a negociar com el de les Balears.
La proposta no satisfà en absolut a les Illes Balears, però la part positiva és que hi ha una proposta i que tenim la possibilitat de negociar per arreglar-la.
María Jesús Montero, contundent contra el PP, els acusa de mentir. No hi ha tracte de favor a Catalunya i els ofereix quedar-se amb el model anterior si el nou no els hi agrada.
Por tanto, aquí no se obliga a nadie. El que quiera continuar con un modelo previo porque entiende que le va mejor o porque le funciona mejor, no hay ningún problema porque correremos en paralelo si es necesario con los dos modelos.
Al davant, Montero té una negociació llarga i hostil amb les autonomies del PP, però també amb els governs socialistes que ho rebutgen. S'hi reunirà un per un i també amb els grups al Congrés on el vot de Junts serà imprescindible.
Doncs el president de la Generalitat també ha anat avui a Madrid, Dani, per fer front comú pel finançament. Què és el que ha dit?
Salvador Illa reivindica que Catalunya ha ja contribuït, diu, a obrir una oportunitat per al conjunt d'autonomies amb un finançament que qualifica del millor de la història i planteja tres preguntes als que critiquen la proposta.
Totes les crítiques que veurem la proposta per l'origen de qui va fer, no les contestaré. Totes les crítiques que facin referència al contingut de la proposta, tribo aprovada o no. Vostè què va fer, com ho podia resoldre, quina proposta posa damunt de la taula i aquesta proposta és millor que va guiar o no.
El president s'ha reunit amb els líders de la UGT i Comissions Obreres per mostrar unitat entorn del nou model i després del rebuig de Foment del Treball a la proposta per insuficient i ja descarta cap reunió amb la patronal.
Doncs a veure com seguirà aquesta partida. Gràcies, Dani, bona nit.
Adéu, bona nit.
Qui tampoc dona el seu braç a torça de moment és Junts. A la reunió de diputats celebrada a Tarragona, els de Puigdemont han reiterat el concert econòmic com a condició ineludible per donar suport al nou model de finançament. Tot i això, segueixen apareixent veus en l'òrbita postconvergent que sí que defensen la negociació amb l'Estat. L'últim és l'expresident Artur Mas, que ha demanat un acord de país i ha reconegut que el concert econòmic és una fita poc realista.
arribar a un concert econòmic per Catalunya és una operació de grandíssima complexitat. És gairebé tan difícil com el referèndum per la independència. Les millores que hi pugui haver s'han de poder defensar, perquè hi són. Les millores hi són, però que hi hagi millores no vol dir que s'hagi de donar la negociació per acabada.
Catalunya nit.
Passen 5 minuts i mig de 11:15, creix el nombre de dones que han contactat amb Women's Link, l'organisme que representa les dues treballadores que han denunciat Julio Iglesias per tràfic de persones, assetjament i agressió sexual i abús laboral. Mentrestant, la Fiscalia de l'Audiència Nacional atorga la condició de testimoni protegit a les dues dones. Montse Camps, bona nit.
Bona nit.
Com dèiem, més dones han aportat ara el seu testimoni a Women's Link.
Sí, ho confirmava la seva directora executiva, Giovanna Ríos, en una roda de premsa telemàtica internacional.
Hemos sido contactadas por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado y decirles que no vamos a dar más información al respecto considerando los aspectos de seguridad de esas personas.
I en aquesta roda de premsa també s'ha anunciat que la Fiscalia prendrà declaració a les dues denunciants que continuen sent treballadores de l'artista.
Sí, i ho faran com a testimonis protegides per evitar que l'artista les pugui identificar. Ho ha explicat així Gemma Fernández, advocada de Women's Link, que porta la representació legal a Espanya de les dues dones.
Temen que pueda localizarlas y quizá no tratar de disuadirlas de las acciones que están llevando a cabo. Entonces, pues creemos que la consideración de testigos protegidas responde a la solicitud que nosotras hemos hecho en la denuncia de que se proteja su identidad y su seguridad a lo largo de todo el procedimiento.
Ara la Fiscalia té 6 mesos per obrir diligències processals i si s'arxivessin, les denunciants podrien querellar-se com a acusació particular. Per la seva banda, el govern espanyol estudia retirar al cantant la medalla d'or al mèrit en les Belles Arts que li va atorgar el 2010 al govern de José Luis Rodríguez Zapatero.
Moltes gràcies, Montse. Doncs sobre Julio Iglesias hi posem ara la mirada de la cineasta Judit Colell.
Durant dècades, Julio Iglesias ha estat present com el símbol del romanticisme llatí. El seductor etern, l'home admirat, exitós, intocable, com tants d'altres. Però avui, en una societat que comença a revisar críticament el poder, és legítim preguntar-se què s'amagava darrere d'aquesta imatge curosament construïda. Parlar d'abús no és només parlar de delictes provats en un jutjat. És parlar de dinàmiques de poder, de com la fama, els diners i l'admiració social poden crear espais on els límits es difuminen i les veus vulnerables són silenciades. En el cas de grans ídols culturals, el problema no és només el que van fer o deixar de fer, sinó el sistema que els va protegir. Durant anys, certs comportaments van ser normalitzats. La cosificació de les dones joves, la narrativa del conqueridor, la idea que l'èxit masculí ho justifica tot. Cançons, entrevistes i aparicions públiques van reforçar un model on el desig masculí era central i les conseqüències secundàries. Quan apareixien testimonis crítics o aparicions o acusacions públiques, la reacció habitual no era escoltar, sinó defensar el mite. Això no va de cancel·lar una persona, sinó de trencar el silenci històric, d'entendre que el talent artístic no eximeix de la responsabilitat ètica, d'assumir que admirar una obra no obliga a justificar una conducta ni a ignorar el dolor aliè. Revisar figures, com Julio Iglesias o com tantes altres, no és un atac personal. És un acte de maduresa social, perquè només quan deixem d'idealitzar cegament els nostres ídols podem construir una cultura on l'èxit no estigui per sobre de la dignitat i on cap veu sigui descartada perquè incomoda.
Catalunya nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El govern espanyol defensa una candidatura conjunta entre Móra la Nova i San Fernando de Henares per acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Rafael de Ribot.
Doncs sí, fons del govern espanyol defensen aquesta nova proposta que junta aquestes dues localitats perquè, diuen, és més ambiciosa que l'inicial i no afecta el que estava previst per a Móra la Nova. L'alcalde, Jesús Álvarez, ha explicat a Catalunya Ràdio que li han argumentat que la presència de Madrid fa créixer les possibilitats d'èxit.
Ja era coneixedor perquè m'ho ha traslladat a Generalitat i que al final la intenció del govern espanyol és reforçar la candidatura de Mola Nova. La part forta és Mola Nova, però el que fan és ficar Madrid com a capital i Catalunya com a nodo per a reforçar la candidatura, per donar-li més força davant d'Europa, vale?
El projecte liderarà un consorci públic o privat amb la participació de Telefònica i la constructora ACS, amb una inversió prevista de més de 4.000 milions d'euros.
Cinc minuts i arribarem a 3:15. El cap dels bombers de València assegura davant la jutge que el missatge és alert estava redactat 2 hores abans que s'acabés enviant i que desconeix per què es va retardar l'enviament. Admet també que no va saber que s'havien destinat efectius del cos al barranc del Pollo fins dies més tard. Anem cap a València. Alba Barbosa, ha estat una declaració llarga.
Sí, ha durat 6 hores i mitja i no han acabat encara avui. Dilluns s'ha previst una segona sessió. José Miguel Basset ha admès a la jutge que és incomprensible que el missatge massiu s'enviés passades a les 8 del vespre.
Leo el mensaje para que Jorge Suárez lo pueda transmitir a sala y a partir de ahí ya desconozco cuál es el circuito que sigue ese mensaje.
L'esborrany en què es demanava a la població que es quedés a casa estava consensuat poc després de les 6. Era un text menys alarmista, ha dit, que el primer que havien redactat.
Mentrestant, la jutgessa ha tornat a citar aquest divendres l'excap de gabinet de Carlos Mazón.
Sí, aquest cop perquè entregui la targeta SIM del telèfon per recuperar els WhatsApp que es va intercanviar amb el llavors president valencià. José Manuel Cuenca va afirmar que els havia perdut al resetejar el mòbil.
Gràcies, Alba. Bona nit.
Adeu, bona nit.
Doncs fem ara una pausa per la publicitat. Fins les 11 ens queda per explicar-nos diverses qüestions, però sapigueu que tenim un ull posat en aquest partit de Copa del Rei que estan disputant ara mateix l'Albacete i el Real Madrid, partit únic, eliminatòria a partit únic, i que ara mateix, quan és el minut 81, acaba de marcar l'Albacete el segon gol. Per tant, ara mateix Albacete 2, Real Madrid 1. Per tant, en aquest moment que se li complica la classificació al Real Madrid a la Copa del Rei, pocs dies després d'haver quedat ja eliminats de la Supercopa i en el primer partit com a entrenador d'Álvaro Arbeloa. De seguida en David Ubà, que ens donarà tots els detalls d'aquest partit. N'estem pendents d'això i també d'altres coses. Ens toca parlar de música també. Parlarem dels 20 anys del disc Viva la Guerra del grup Stand Still amb Enric Montefusco al capdavant, que avui s'han tornat a pujar als escenaris per fer aquest concert commemoratiu. I ha anat amb Marc Ruiz i ara ens ho explica.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
My daddy was an astronaut.
Catalunya nit.
That's what I was often taught.
Les notícies.
My daddy went away too soon.
sota la llum de la lluna. Now he's living on the moon. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Stretching in a tapping to the man in the moon. Catalunya Ràdio. My daddy was an astronaut.
La coproducció de 3CAT, Rabalejar, es converteix en la primera sèrie de tot Espanya seleccionada per la Berlinale. El prestigiós festival alemany ha anunciat que la producció participarà a la secció Special Series. Està rodada en català i codirigida per Pol Rodríguez i Saki Lacuesta, els dos directors que van formar tàndem al film Segundo Premio, millor direcció als Goya, recordem-ho, de l'any passat. Montse Pujol.
Un dels dos directors de la sèrie, Pol Rodríguez, ha qualificat de molt bona notícia que la sèrie hagi estat seleccionada per participar a la Berlinale, que es farà del 12 al 22 de febrer. Són declaracions avui a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som molt orgullosos. La veritat és que és una sorpresa com passen aquestes coses, però sí que és cert que és una... que és col·locar la sèrie en un bon punt de partida, no?
La sèrie és original d'HBO i s'estrenarà conjuntament amb 3CAT a finals d'aquest any. Pol Rodríguez ha explicat també a la tarda de Catalunya Ràdio l'argument de Rabalejar.
Rabalejar és una sèrie que parla d'una família que té un restaurant centenari al Raval i que han de lluitar per sobreviure quan cauen en mans d'un fons d'inversió. I és una lluita sobre l'especulació immobiliària al barri del Raval.
Entre els guionistes de la sèrie hi ha Eduard Sola, Isa Campo i Daniel González. I la sèrie està protagonitzada per Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Sergi López i Francesc Orella, juntament amb noves cares trobades a través d'un càsting fet al carrer del mateix barri.
Still ha commemorat els 20 anys del disc Viva la Guerra a l'Auditori de Barcelona. Amb aquest concert de celebració arrenca, de fet, el cicle Sit Back. Barcelona, Marc Ruiz.
Stan Still ha repassat el disc de dalt a baix en un concert que s'ha fet curtíssim. Han respectat l'ordre de les 11 cançons i això vol dir que el gran hit ha arribat de seguida. Perquè ja massa estes hores ha fet que l'auditori esclatés en èxtasi. Enric Montefusco ha explicat que tota aquella energia va estar a punt de no existir mai, que van escriure la cançó en un moment molt dur per la banda, però que van decidir escriure una cançó més, un disc més, i d'aquella amargor destilada van sortir 11 perles que juguen a fet i amagar amb el ritme, que controlen els contrastos i domestiquen el soroll per fer que creï bellesa. Viva la Guerra representa un abans i un després en la discografia de Stan Still. Va ser el primer àlbum que la banda es va autoeditar. La premsa especialitzada de l'època el coronava com el millor de la dècada i es consolidava la veu pròpia de la banda. Feia molt poc que havien començat a cantar en castellà i l'autoedició els alliberava de les cotilles de l'indústria discogràfica. Les cançons estaven carregades d'èpica quotidiana i poesia existencial. Marcaven el camí amb segell propi, inconformisme en les melodies i encara més intenció en les lletres. I eren ídols dels que escoltaven música que encara es podia dir indie. Avui el públic encara se'ls estima amb la passió de qui forma part del mateix clan, de qui ha superat les mateixes crisis vitals, de què parlaven fa 20 anys quan actuaven en llocs insòlids i irrepetibles com la cúpula de Venus, amb aforaments petits, i avui han omplert la sala principal de l'auditori amb un públic afamat d'ells. Feliz en tu día i adelante buena parte han estat les propines que han arrodonit un concert de creativitat concentrada. Oh,
tot a Cuca viu, ja corre la patxanga i per tot arreu s'escampa, corre l'estiu, que tot a Cuca viu.
És el grup de les Terres de l'Ebre, Pepet i Marieta, que es retirarà aquest 2026 amb una gira titulada L'última i mon anem. Tarragona, Ricard Boigas.
Després de 22 anys d'història, de publicar 8 discos i fer més de 700 concerts, ho deixen per centrar-se en altres projectes musicals, com ha explicat el cantant Josep Bordas.
Estem immersos en altres projectes musicals que estimem, que ens apassionen i que tenim ganes de fer créixer, i ens adonem que no estem dedicant l'energia que voldríem a Pepet i Marieta.
Preparen material nou i els pròxims dies presentaran els detalls de la gira de comiat, que es tancarà amb un concert molt especial a Ullacona.
La iaia trau gelats per tota la mainada. Corre l'estiu, que tot a Cuca viu, i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, mos queda tant per fer, tu tria i remena.
Verde ha tocat en un futbolista de l'Albacete i torna a ser córner per al Real Madrid quan hem entrat ja en el temps de descompte amb aquest marcador favorable a l'Albacete. 4 minuts d'afegit.
A treure aigua a l'Albacete. Queden 4 minuts.
4 minuts de resistència, 4 minuts d'esforç, la rematada, gol. Marca González, que Gonzalo, com a la primera part, apareix Gonzalo ara en l'afegit de la segona per fer l'empat per als d'Àrbalo Arbeloa. Quina galleda d'aigua freda per l'afició del Carlos Belmonte, que ja es veia als quarts de final de la Copa.
Això és el que té el directe i particularment el que té el Real Madrid també, que quan li queden res minuts afegits en aquest partit de la Copa del Rei a partit únic, eliminatòria a partit únic amb l'Albacete, anava perdent i hem vist en directe, hem sentit en directe l'empat fet el 2-2 David Ubach. Bona nit. És el que té la ràdio, el directe, sí. I el Madrid.
I el que té el Madrid, que canvia d'entrenador, però el seu llibre d'estil no canvia. Un Madrid que fins a dues vegades ara té remolc en el marcador, però amb dos gols, tots dos en el temps afegit, el primer per empatar un al llindar del descans, a l'afegit de la primera meitat, i ara aquest de Gonzalo a l'afegit ja del partit, doncs situant el Madrid una vegada més dins de l'eliminatòria, recordem-ho, en aquest debut d'Álvaro Arbeloa a la banqueta blanca, que ja ha volgut imprimir el seu toc amb una alineació amb noms sorprenents d'inici, com per exemple el de Jorge Cestero, el jugador del filial que ha jugat a titular, també David Jiménez al lateral dret, i protagonisme per a secundaris com Mastantuono, que és que ha fet el primer gol del Madrid. Ara Gonzalo, el seu davanter centre, ha marcat el segon, i el Madrid no s'atura perquè busca el tercer quan queden dos minuts d'aquest temps afegit al camp de l'Albacete.
Compte amb la sessió enrere d'Agus Medina, arriscadíssima.
És la narració dels porters,
sí, els companys d'esport.
Per cert, avui, David, Àlex Castell, si acabés així el temps reglamentari, diguem, aquests 90 minuts, hi ha pròrroga
i després penals, 5 llançaments per a cada equip, sí.
Ara, que li costi tant al Madrid, l'Albacete és un partit de... és un equip de segona divisió.
Sí, de segona divisió, l'eliminatori és a partit únic, i ja sabem que a cada ronda hi ha sorpreses. Aquest partit és de vuitens de final. I bé, demà li arriba el torn del Barça, ara en parlarem, però el Madrid de moment passant moltes i moltes angúnies al Carlos Belmonte d'Albacete per mirar de passar ronda a la Copa en aquest debut d'Arbeloa. No em vull ni imaginar si el Madrid hagués quedat eliminat avui quan estrena entrenador després de perdre la Supercopa.
Sí, un Arbeloa que ahir, abans de debutar al camp de l'Albacete, deia això.
Yo creo que al final aquí hay una cosa que todos sabemos, somos muy conscientes, que es muy importante, que es ganar.
Deia important guanyar i de moment s'empata, eh?
Sí, bé, i encara ho pot donar per Arbeloa, perquè, vaja, no sé si... Bé, el Madrid no fa mai això de veure ja eliminat abans d'hora, ho busca sempre fins al final, tot i que ara aquí té una pilota aturada, una falta lateral és l'Albacete, la centrada a la frontal de la petita, doncs cau refusada per la defensa blanca, i l'Albacete demanava un córner a favor, el tindrà en un partit que li queda un minut d'aquest temps afegit. L'Albacete, doncs, que tindrà un córner al seu favor per mirar de desfer aquest empat a dos quan ara el joc està aturat. És un córner que centrarà, doncs, un dretà, tot i que a priori és una posició més ideal per un esquerrà, a la banda dreta de l'atac de l'Albacete. El conjunt manxec, doncs, que busca sorprendre el Madrid a pilota aturada, tant com ho ha fet el Madrid fa uns instants per aconseguir l'empat a dos. Pilota penjada al cor de l'àrea, surt refusada més enllà de la frontal, assaja el xut, la línia defensiva de l'Albacete. Ara el Madrid, que busca la contra i compta perquè té un mig minut aproximadament al conjunt blanc, tot i que es replega molt bé la defensa de l'Albacete, que refusa la pilota quan ja havia caigut a la frontal de l'àrea manxec. mossega i ara compta que el jugador de l'Albacete es planta tot sol a l'interior de l'àrea, tot i que queda una mica escurat a l'angle esquerre de l'atac, busca la segona onada del contraatac i la defensa del Madrid que refusa la pilota i acaba en gol, marca l'Albacete el 3-2, increïble jugada. Els defenses del Madrid mirant-s'ho quan havien refusat en primera instància el que era una contra perillosíssima del conjunt manxec, l'Albacete cambugés, salta tota la banqueta a la gespa perquè el partit ja és esgotat, s'han complert els 4 minuts de temps afegit, que és quan s'ha marcat aquest gol. Per tant, l'àrbitre, que pràcticament hauria de deixar únicament servir de centre i xiular al final, perquè l'Albacete marca el tercer quan es complia tot just el quart minut dels 4 programats de temps afegit. El Madrid cau amb l'Albacete 3, Madrid 2. Es fa justícia al Carlos del Monte d'Albacete amb un Albacete que ha anat sempre per davant en el marcador.
Doncs David, tenim en antena, podem saludar ara el cap d'esports de Catalunya Ràdio, Xavi Campos, bona nit.
Madrid al tram final.
Hola, bona nit.
Com valores? Ja sé que això és molt a cop calent perquè acaba de passar, però vaja, començar així l'Arbeloa, com ho valores, això?
Home, jo crec que és una desfeta important pel Madrid perquè acaba la Copa a la primera de canvi contra una segona divisió com l'Albacete, que crec que tampoc serà molt traumàtica, o sigui, hauria estat una derrota molt més dolorosa si encara hi hagués Xavi Alonso a la banqueta. És el primer partit, ha fet molts canvis, ha posat molts jugadors del filial, tenia baixes, i jo crec que Florentino i el Madrid relativitzaran aquesta desfeta a la Copa, però és greu, la veritat és que és greu pel Madrid. És un nou cop important i dolorós.
Clar, deia relativitzar aquesta derrota, recordo que Xavi Alonso, que evidentment venia d'allà, però deia, hi ha competicions més importants, avui pot ser que Arbeloa digui el mateix, eh?
Sí, és el seu primer dia, clar, és que va començar a entrenar l'equip ahir, i és el que us deia, jo crec que a nivell intern al Madrid i a nivell extern, tota l'opinió que envolta el Club Blanc segurament es relativitzarà i no enfocarà en Arbeloa ja des del primer dia, però la veritat és que, a més, el Madrid més enllà de la derrota contra la segona divisió, ha després sensacions molt planes. No s'ha notat gaire, per no dir gens, que avui estan en un entrenador, que normalment els jugadors s'activen i juguen amb una altra energia i estan molt més atents. Això no s'ha vist avui. El Madrid ha fet un partit molt pla. Fixeu-vos que s'ha avançat l'Albacete. Ha empatat el Madrid a l'última jugada de la primera part en un gol de córner. S'ha avançat l'Albacete. Ha empatat el Madrid al minut 90 i encara els hi fan un gol a l'últim instant del temps afegit. La veritat és que la imatge del Madrid ha estat molt...
Espera, que encara no s'ha acabat. Aquí estan
allargant l'àrbitre. No ha xiulat el... Ara sí, final, sí, el Madrid sí. Eliminat de la Copa, tot i que l'àrbitre havia deixat jugar un cop el Madrid havia servit de centre, tot i que s'havia complert el temps afegit amb el tercer gol de l'Albacete.
Doncs mira,
exacte, avui ho hem cantat tot
en directe. Tinc la dada, Els tres últims gols els hem cantat al Catalunya Nit. Xavi, això apunta tu en directe. Les tres vegades que ens hem referit al
exacte,
partit...
Exacte, hem sigut nosaltres.
Els hem cantat nosaltres.
Doncs escolta, en directe et pot girar, sí. El Manel Alias i l'Agnès Marquès. Què teniu? Avisarem el club que fa festa aquest cap de setmana i vosaltres a fer tot girar.
Gràcies, Xavi, per atendre'ns i a tu també, David. Fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
Adéu.
És una melodia que sembla pensada pel Catalunya Nit, m'encanta, però no l'hem escollit nosaltres.
No, com sempre, això de la Gemma Puig, i a més ens haurà de donar il·luminar bastant, a més, amb el tema de
sí,
cap
a veure,
on va la cosa.
Per on anem? Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Mubi que es diu The Last Day, perquè demà tindrem...
l'últim dia d'aquest temps estable. A partir de divendres i sobretot el cap de setmana, doncs la cosa canviarà. Hem tingut avui un dia molt estable, demà repetirem una mica aquesta mateixa situació d'estabilitat, fins i tot de suavitat. Potser no s'enfilen tant com avui, però igualment tornarem a tenir un migdia amb màximes per sobre dels 15-16 graus en molts trams de la costa i el prelitoral, bandes de núvols prims, alguns núvols baixos a primera hora, alguna boira també un dia més a primera hora cap a comarques interiors, després es trencaran, però sí, tindrem aquest darrer dia estable. Divendres no és el gran canvi de temps, però sí, ja podrà cloure alguna feble nevada cap al vessant sud del Pirineu i, sobretot, serà a partir de dissabte i el cap de setmana.
Doncs, a poc a poc, de moment demà.
Sofà i manta, i ja està. Cap de setmana, sofà i manta, i després ja dia a dia.
Gràcies, bona nit.
Adéu, Gemma.
Bona nit.